La força de la gent. I a les 11 del matí i 11 de la nit, l'espectacle L'auca de la llum, un homenatge als manresans i manresanes del segle XIV en un muntatge teatral insòlit. No t'ho perdis, només a Canal Taronja.
Si busques estalvi sense perdre estil, a les rebaixes de Kibuk és senzill. Descobreix la qualitat de sempre, per fi, en rebaixes. Visita'ns a la nostra botiga de Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles número 24. Mobles de disseny, funcionals i adaptats al teu estil, ara al millor preu. Kibuk, crea la teva llar, com sempre has somiat.
El 95.8 FM. Cadena SER.
Barra lliure amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dilluns 17 de febrer, tertúlia 91 de la 26a temporada. En rebre la Palma d'Or a Cannes el 2024 pel seu paper a Emília Pérez, l'actriu trans Carla Sofia Gascón va dir: "No m'havien donat mai un premi, l'únic que m'havien donat eren puntades de peu". El film té 13 nominacions als Oscars, però el 25 de gener del 2025 la periodista canadenca Sarah Hagi va descobrir tuits antics de l'actriu, els va republicar al seu compte i van extingir la carrera de Gascón en 10 segons, i sembla que la pel·lícula no s'emportarà cap Òscar. Els tuits de Gascón són horribles, islamofòbics, racistes. Diu coses com: quantes vegades més la història haurà d'expulsar els moros d'Espanya, i tracta l'afroamericà George Floyd, assassinat bestialment per un policia, de drogat estafador. El director de la pel·lícula i els seus companys d'elenc van tallar relació amb ella, i Netflix la va treure de les promocions. El pensament de Gascón és horrible i perillós. Jo estic a l'extrem oposat, i li ho discutiria fins al final, però des de fa dies penso més que en ella, en qui va descobrir aquests tuits, la periodista Sarah Hagi, que forma part d'una població doblement discriminada per ser negra i pertanyar a l'islam, i en les decisions que va prendre. No dic que aquests tuits s'haguessin d'amagar, només em qüestiono si era la millor manera de donar-los a conèixer, perquè la primera pregunta que sorgeix davant d'una cosa així és: per què Gascón, una persona que forma part d'un dels col·lectius més discriminats del planeta, és alhora algú que discrimina els qui són focus de discriminació? No veig ningú fent-se aquesta pregunta. Gascón és una persona que ha patit. El patiment no dona dret a dir o fer qualsevol barbaritat, però sota aquest escàndol hi veig una idea, que les úniques persones trans que estem disposats a acceptar, almenys en el món de l'art, són aquelles que certifiquin progressisme irreprotxable i pensament polític correcte. Trobar resposta a aquella qüestió, per què aquesta dona que diu haver rebut només puntades de peu es va alegrar donant puntades de peu als qui pateixen com ella, potser ens ajudaria a entendre algunes coses, entre d'altres que té a veure a la seva carrera cinematogràfica, perquè la menyspreïn així. Avui a la nostra tertúlia volem parlar amb Ferran Soler. Ell és un cantautor independent, actor, s'autoprodueix les cançons. Des de petit, la música i el teatre han estat una part essencial a la seva vida i sempre li ha agradat molt cantar. Va començar a compondre a finals del 19, però no va ser fins al 21 que va pujar el seu primer single, Eterns, i des d'aquell moment ja no ha parat. L'hem pogut veure a la companyia de Manresa, Teatre Musical, al Mikado, amb la gent del Poble Nou, i ara al Teatre Nacional de Catalunya, perquè l'Aranya és una de les darreres obres per descobrir del Teatre de Guimerà, que ha arribat en una producció del Teatre Nacional amb dramatúrgia i direcció de Jordi Prat i Coll, al qual s'aproxima el clàssic des d'una mirada molt personal. Guimerà retrata una època en què els desitjos més ocults lluiten constantment contra la pressió social, una tragèdia romàntica que retrata les il·lusions i els desenganys, amors, desamors, fidelitats, traïcions d'una parella amb la incapacitat d'engendrar un fill. Una obra incòmoda, carregada de tensions, en què una botiga de queviures és l'escenari on conviuen els desitjos més ocults i les pressions socials d'una societat tancada. El 7 i 8 de juny la podrem veure a Manresa. Ferran, com estàs?
Molt bé.
Ja et vaig veure actuar en el Mikado fa poc, i després també el dia en què veu actuar a la festa de Regió 7 amb els premis d'aquest diari, i tu actuaves amb els de Manresa Teatre Musical amb un musical, amb fragments d'un musical que és molt xulo, que va de la premsa, que està molt bé, i et vam veure ja fent el teu solo. Per tant, gràcies per ser aquí. Tens teatre aquesta setmana?
Sí.
A partir de dijous?
Des de dimecres, perquè els dimecres fem matinals per als nens de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat, i llavors de dijous a diumenge per tots els públics.
Molt bé. Doncs et presento els nostres tertulians. T'he portat el teu alcalde, el nostre tertulià, l'Enric Forcada, benvingut, que avui fa cara d'orgullós.
Home, avui fa gràcia venir.
Més home, a més,
el Ferran els coneixem de fa molt temps, i quan em vas dir que era el Ferran, doncs endavant.
Albert Torres, benvingut.
Hola, bon dia.
I l'Agustí Comas, benvingut, gràcies.
Bona, gràcies a vosaltres.
Esteu de festa a Sant Padó, perquè sempre feu festes vosaltres. Teniu algun altre?
No, bueno, aquest cap de setmana vam fer els tres tombs, i vam tenir també un campionat de judo, i bé, ara ja preparant el Carnestoltes, no?, com a moltes pobles de la comarca, però sí, no, avorrits no ho estem, ja ho sabeu.
Quan el feu el Carnestoltes? A l'1 i 2 o
sí, el següent? Sí, l'1 i 2, sempre mantenim el dia que toca, per dir-ho així. Sí que és veritat, no?, que hi ha Carnestoltes molt forts a la comarca i fora de la nostra comarca, però vam creure en el seu moment que el Carnestoltes és el dia que és, i per tant el que hem de fer és fer-lo bé per consolidar la gent del poble, i bé, els últims anys està tenint molt bona rebuda.
Molt bé. Doncs venim d'un cap de setmana en què, mentre alguns érem al Teatre Cursal justament divendres veient el Sergio Dalma en un teatre ple de gom a gom, d'altres estaven a Canàries, a les Palmes de Gran Canària, o estaven escoltant la ràdio. Hi havia el partit entre el Manresa i el Real Madrid. No va poder ser, i ens vam quedar amb les ganes. I l'Albert estava amb el cor dividit.
Doncs pues bueno, jo sí, jo abans vaig anar al veure el Cesi de Sergio Dalma, i vaig veure el partit fins a la primera part, i vaig veure que, bueno, que era un partit que es podia guanyar. Però, esclar, una segona part, quan un Madrid comença a tenir la bona i a tirar triples i guanyar, i aquí realment no entràvem res, però jo realment estava al teatre, ho estava escoltant per seguir, i quan vaig veure que ja perdien en tant, vaig pensar, bueno, em dedicaré al Sergio, a més del bàsquet, sabem que havíem de perdre, que des de l'ago em va ser bé greu, perquè allà em poder guanyar de cop la Copa del Rei per Manresa era, home, era un orgull, però era molt difícil arribar. Passar al Madrid era molt difícil, vam estar molt de pega començar amb el Madrid, el primer partit. Però bueno, el deport és això, i el pressupost et mengen. Aquí Manresa és un equip que sincerament estem fent una temporada molt bona, però esclar, amb aquests partits és que ara ho creu. No hi ha tornada d'això, i bueno, va sortir així. Però bé, també el Barça també ens va perdre, vull dir que...
Sí, sí.
Vull dir que al final...
És curiós perquè el Sergio Dalma té un lligam amb el bàsquet, no sé si el saps.
No.
Sí, fa molts anys, quan el Sergio Dalma encara es deia Josep Capdevila i cantava amb una orquestra, li van demanar des del TDK Manresa si podia posar veu a una cançó que s'havia composat i que seria l'himne del bàsquet manresà. i ell va posar la veu, i al cap de molt poc temps va ser quan ja es va convertir en Sergio Dalma, va anar al concurs, va guanyar amb el Bailar Pegados a la OITI, i a partir d'aquí doncs ja la resta és història. Però durant uns quants anys l'himne del bàsquet Manresa era amb la veu del Sergio Dalma, que aleshores evidentment era molt jove i era un desconegut. Tothom té un passat. D'aquí uns quants anys direm del Ferran, quan el veiem protagonitzant espectacles, direm: el Ferran una vegada va estar a les tertúlies de Ràdio Manresa i Canal Taronja, el vam veure als escenaris de Manresa, i ara mireu el Ferran. Sí?
I tant, sí. Jo mentre vagi poguent aniré
fent. I tant que sí, i tant que sí. Sou seguidors del bàsquet, veu veure el partit, el veu escoltar?
Jo el vaig seguir per la ràdio una estona, i bé, jo del bàsquet, de tot l'esport, no? Al final, jo, tot el que sigui esport m'ho miro sempre, intento seguir-ho, i en aquest cas, home, sent el bàsquet encara més, eh? Però el que deia una mica ella, al final el pressupost, plantilla i equip, doncs es feia molt difícil, i a l'acabar a marxar al Madrid, doncs no hi va haver opció, una llàstima, sí, sí.
Bueno, però vull dir, tal com parla la temporada, podem estar orgullosos, vull dir, anem a sexta, vull dir, és un puesto molt bo. Si continuem així, doncs, bueno, penso que podem estar contents, podem anar a la fase final, que ja és un gran què. Guanyar la Lliga és difícil, però no hi ha res impossible, vull dir que...
Es va guanyar una vegada cada 8 anys, no? Sí. Va guanyar la Lliga en cada 8 anys i es va guanyar, vull dir que al final l'esport tothom té l'opció, i això és important.
El pressupost és baix, però la gestió és molt bona, perquè hi ha hagut una opció de guanyar la Copa del Rei, però és que dels últims 4 anys, si no vaig malament, com a mínim 3, el Manresa ha estat a la Copa del Rei, i per tant,
sí,
una cosa potser fa 5-6 anys enrere impensable, i crec que les coses s'estan fent molt bé amb els recursos que hi ha. I a més, ahir, jo sóc molt fan del bàsquet, no ho he dit, sí, però ahir veia la final i els comentaristes de la final de Movistar parlaven del Manresa i deien com equips com el Manresa, que cada any s'han de refer perquè els jugadors que despunten els hi prenen els pressupostos més alts, se'n surten i fan una altra plantilla que competeix, que està entre els 8 primers, que arriba a la Copa, que arriba al play-off, i per tant,
sí,
doncs,
sí.
Jo crec que com a gestió, i aquí hi ha el Manresa, el Xavi Pujol, que crec que fan una feina molt bona, i bueno, que no és fàcil.
Ara el que realment, inclusiu aquest pavelló que hi ha allà a les Canàries, vull dir, és clar, com que la vaig seguir molt, clar, et dones compte que a Manresa ens fa falta un pavelló ja.
I tant.
Perquè dones aquests pavellons, vull dir, que és clar que hi ha una gentada i una trempera, que aquí a Manresa hi és, però és clar, és un pavelló molt petit i el veus, s'ha passat de tot. Que es farà, diuen que es farà, però jo veig que això va per llarg, perquè...
El projecte ara, no?
Sí, bueno, sí. El projecte ja es havia de ser aquest any fent les obres. I jo no crec que es faci ni aquest any ni l'any que ve, perquè, home, el pressupost va començar amb 8 milions, després ja va a 16, i ja parlen de 18 o 20. Jo penso, jo inclús amb el que l'hem parlat, el d'aquí Manresa, li he dit: vols dir que no val la pena deixar aquest pavelló com està i fer un pavelló nou? Perquè a Manresa estem faltats de pavellons, estem faltats, vull dir, no, hi ha molt de port i no hi ha pavellons. Deixem aquest pavelló, fent un de nou, busquem colors ja on sigui, i bueno, jo penso que Manresa s'ho mereixeria.
I tant.
Perquè aquests pobles com vosaltres, Artés i Sant Padó, foteu uns pavellons de conya.
Mira, vam inaugurar un...
Ja ho sé, ja ho sé.
Mira,
no l'he vist, però ho sé que...
Bueno, un pavelló i tatami d'ajuda molt important, que no és habitual, no? I com un poble com el nostre, de 7.800 habitants, bueno, la despesa o l'esforç que hem fet, no?, per poder tenir aquest equipament, doncs és molt gran, i per tant, bueno, també perquè hi ha hagut la demanda, eh? Per tant, o sigui, aquí posar en valor la feina que fa la gent, no?, de forma altruista als clubs, perquè poder gestionar, no?, tots aquests nens i nenes que fan esport cada setmana, les famílies, desplaçaments, fitxes, arbitratges, un poble com el nostre, que tenim de tot, per dir-ho així, doncs... és de posar en valor, no? I bueno, al final les administracions hem de posar les eines perquè això es pugui fer, i en aquest cas hem tingut la sort de poder-ho fer, que no és fàcil, eh? I no m'imagino, tot i que Manresa, amb la dimensió que té, doncs, els equipaments, doncs, poder fer un pavelló, plantejar-se això també són molts diners. I...
Manresa també té la sort de les escoles, no?, que hi ha moltes escoles i molts instituts que tenen pavelló propi i que, per tant, doncs, fan servir aquests pavellons com si fossin pràcticament públics en alguns moments.
Sí, però fa falta, perquè...
No faci falta, gent, però dic que hi ha la sort aquesta.
Per exemple, la gent del futbol sala se n'han d'anar a Castellgalí i d'altres llocs.
Això, per... al final te'n vas a Barcelona, jo que entreno nenes de primer i segon d'ESO, però fa anys que entreno, i te'n vas a jugar a l'àrea metropolitana, i dos de cada quatre partits són en exterior. Vull dir que també s'ha sí, sí. de tenir en compte això.
I tenim la sort que aquí els equipaments els tenim gratuïts. A Barcelona és igual, o del Vallès a Navall, els pavellons els clubs paguen amb els pavellons per poder jugar, si no som de l'escola o del propi club. I és així, jo tinc una anècdota, si em permeteu, d'un sí. jugador que va venir de Sant Padó, el primer que em va dir, quan he de pagar, no? Vam dir, no, si no paguem, si a més l'Ajuntament dona subvenció, no? I va dir, no ho entenc, no? A Barcelona pagaven i jugaven en exterior perquè així s'estalviaven, no?, convenis amb escoles per no pagar pavelló, que havien de pagar pavelló per jugar. I que tenim molta sort a comarques, en aquest sentit, en el món de l'esport, de poder fer esport gratuït i de, bueno, la feina és dels ajuntaments de posar les instal·lacions perquè això sigui possible, però que tenim una realitat molt diferent, depèn sí. a quines zones.
Bueno, i que s'aprofitin instal·lacions de pobles del voltant, jo crec que també al final és una forma d'eficiència. Si hi ha un poble relativament més petit, com pot ser Sant Salvador de Guardiola, que no té el pavelló ple durant totes les hores de la setmana i hi ha equips del voltant que el poden fer servir, també crec que és
important. És molt incòmodo, eh? Vull dir,
sí, això és evident.
Jo vaig estar molts anys president del CB Manresa. Uh-huh. I al CB Manresa hi havia un pavelló que va quedar arcaic i vell, vull dir, evidentment. I llavors vam decidir, perquè l'Ajuntament ens tocava la gaita, que si tal, que si la taulada, que... Va, llavors vam arribar a un acord i vam cedir gratuïtament el pavelló del CB a l'Ajuntament. Amb el compromís que allò es faria un tipus de pavelló per entrenar o que sigui, adreçar al carrer i fer, no sé, un d'això amb pocs calés. Han passat ja fa 10 o 15 anys, no sé si fa 10 o 15 anys, i allò està igual. Jo quan passo per allà, jo penso, mal guanyat el dia que vam firmar aquesta sessió, perquè el CB Manresa és un pavelló, és un puesto, al centre de Manresa, que hi podria haver un pavelló per entrenaments i tal, no hem de fer un pavelló de molts calés, sinó una cosa per entrenar i per jugar als nanos. Pues allò està mort, ple de rates i d'herba. I quan passes per allà, una persona que hi va viure i més hi va jugar al temps i calés, vull dir, sincerament, et toca la moral. I amb l'alcalde li té amb el d'ara i el d'abans. Tu, però escolta, això què? Bueno, això està allà... Bueno, i això et sap greu. Com a persona que ho ha viscut i ho vam firmar a la sessió, pues, si, com passo per allà, cada cop, pues, bueno, sap greu. Sap greu.
Concerts, i jo havia anat a concerts, els que tenim una edat de...
I tant,
a concerts, sí. Havíem anat allà, també, que era un espai aprofitable, en aquest sí. sentit.
És que és el centre de Manresa, és que sí. més bé. Bueno, allà amb quatre calés, fer una presa recta tal, una coberta una mica digna, i punt, ja està.
No, quatre calés no, et dic.
No s'ha fet una inversió de 15
milions. No, evidentment. No,
bueno, no...
2 milions pots tenir una instal·lació.
Sí, és un pressupost que hi havia per fer una cosa. Amb 2 milions d'euros pot fer un pavelló digne, no amb grades ni amb històries, però bueno, digne per jugar.
Per treure la necessitat d'entrenaments, que al final exacte. És el que passa. Sí.
Molt bé, doncs anem a parlar amb el Ferran i volem conèixer-te una miqueta més. Tu quan vas començar a pensar que volies ser músic, que volies fer teatre musical, que volies fer teatre, de molt petit?
Jo ser músic ho vaig descobrir bastant més tard, perquè sí que és veritat que jo des de petit vaig començar a anar a l'escola de música i això, però sí que des dels...
Artés, l'escola de música.
Sí, a l'escola de música d'Artés. I des dels 3 anys jo els deia als meus pares que jo volia ser espectaclista, que era la meva manera de dir actor en aquell moment. I res, llavors, crec que quan tenia uns 6-7 anys es va fer a l'escola Doctor Ferrer, també d'Artés, un taller de teatre i això, i m'hi vaig apuntar per primer cop. No recordo de què anava l'obra, jo sé que volia fer de ratpenat i vaig fer de ratpenat. I llavors a partir d'això jo vaig seguir fent els meus estudis a l'escola de música fins que vaig començar a fer piano, i al començar a fer piano de segon instrument, clar, doncs et trobes que totes les cançons estan composades per dues mans majoritàriament, llavors havíem d'estar-les adaptant amb l'Elisenda, que era la professora, i anar a provar, no sé què, i clar, potser tardaves 2 mesos per tenir una cançó més o menys preparada perquè la pogués tocar. I llavors va arribar un dia que va ser com entre això i que jo estava estudiant aquí al Lluís de Peguera i havíem de fer un event i podíem fer o un poema o recitar, i jo vaig agafar un poema i vaig ficar-li jo la música, vaig com composar-lo, i a partir de llavors vaig dir, ai, doncs també m'agradaria dedicar-me a fer música. I llavors sempre hi ha hagut aquesta dualitat de seguir actuant i a la vegada intentant composar cançons, i llavors sempre que em diuen i què vols fer més? Dic, no sé, les dues, anar gestionant.
Oh, però això hi ha el teatre musical, no?
Sí, sí, llavors hi ha el teatre musical.
Fa molt temps que hi vas.
Sí, vaig començar a fer teatre musical. Primer vaig fer un any al Cursal, que jo anava primer d'ESO, per tant, 11-12 anys, i llavors l'any següent ja vaig començar a MTM fins l'any passat, que ja va ser l'últim.
Uh-huh. I què hi has fet a MTM?
A MTM he fet La família Adams, he fet Aladdin, he fet Newsies, que va ser l'última que vam fer, Boscos Endins, Wicked, Legally Blonde, Oliver Twist, moltes
altres. Cara, i sempre feies de prota o no?
No. Sempre fem un càsting, i llavors el primer any, per exemple, sí que vaig fer de prota, els primers dos anys, després ja no, llavors anava, a vegades et toca més protagonisme, a vegades menys, però sempre, jo sempre m'ho passo molt bé. També, per exemple, Oliver Twist, me'n recordo que feia un personatge que sortia només a una escena, feia una cançó i ja no tornava a aparèixer, i llavors tota l'estona feia dels nens que passen gana, que no sé què, i jo m'ho passava tan bé amb els meus amics allà, era com, ens muntàvem les nostres pel·lícules de què els hi passava als nostres personatges, i allà ho donàvem tot, com si fóssim els protagonistes.
Per tant, Aladdin sí que vas fer de protagonista?
Sí.
Eres l'Aladdin?
Sí.
Ah, sí, sí. Que guai.
Just ahir em va passar una amiga meva un vídeo de quan vaig fer Aladdin, que jo feia tercer d'ESO, de jo cantant la cançó que em vaig preparar pel càsting, i m'ho va enviar ahir, en plan, fa no sé quants anys, i jo veient, en plan, uau, allò, encara no m'havia canviat la veu, encara... I sí, sí.
Ja deia que et vam veure amb aquest musical que no és massa conegut, aquest de...
No.
Que deu representar el...
Els Nois del Diari és... Bueno, Newsies és com es diu a Broadway. Va ser bastant conegut allà a Broadway i tal. Crec que sí que s'ha fet a Londres i tal, però no és com els típics musicals que et venen al cap, tot i que tant les cançons com les coreos són el típic musical. Hi ha, per exemple, gent que diu... familiars, això que em deien, ai, no m'agrada mai a mi els musicals, però vaig anar a veure aquest i em va agradar, i penso, és que és el típic musical, és una història més o menys senzilla, i llavors les cançons són molt xules i les coreos són molt impactants pel públic, llavors és la típica fórmula de musical, però sí que és veritat que no és molt conegut.
Mm-hmm. I vosaltres quan el veu descobrir? Artés,
el Ferran.
Jo el vaig descobrir quan va néixer.
Ah!
No, la veritat és que el seu pare, bueno, els seus pares, els dos ja feien teatre a la companyia de teatre d'Artés, el Ney Teatre, l'entitat que encara existeix, i ho feien el meu pare també feia teatre amb ells, llavors jo els coneixia abans que el Ferran nasqués, i de fet crec que si li ve algú d'actor ve del seu pare, que canviava totalment quan pujava a l'escenari, no sé si li agradarà gaire que ho digui, però era així. I arrel de llavors, doncs, jo ja sabia que existia, conèixer, sí que li vaig fer de monitor al casal d'estiu un any, i llavors allà ens vam conèixer una mica més, i a partir de llavors, doncs, l'hem anat seguint amb els passos que ha anat fent, amb desconnexions, però vaja, sempre que ha tret, doncs, quan va treure la cançó, no sé si vam ser els primers, però ben aviat va presentar l'àlbum a l'Escola de Música, que és d'on sortia, l'Elisenda també n'estava molt orgullosa sempre. L'any passat va actuar, doncs, a Cases d'Arrel, que és un cicle de concerts que hem fet al nucli antic, també va actuar per Festa Major i ha participat segurament en molts altres esdeveniments que ara a mi no em venen al cap, però evidentment doncs sempre hem tingut aquest contacte com a ajuntament i com a municipi, que al final quan una persona del poble triomfa, som els primers que volem promocionar-lo, perquè ens sentim orgullosos, i ja sigui ell o qualsevol altra persona, doncs, que sigui capaç, doncs, de ficar-se davant d'un escenari i actuar, cantar, tocar, nosaltres ens agrada, segurament com tots els pobles, doncs ensenyar-ho. I, per exemple, ahir, i abans d'ahir, a la sala 2 de gener vam estar fent justament Newsies, les dues últimes sessions de l'MTM, que ell no va poder venir a actuar... però perquè òbviament ara està al Teatre Nacional
funcions,
i estava
però...
enfeinat, però vaja, a mi, jo el vaig veure ahir justament i em va encantar, i crec que la feinada és increïble, i tota la gent tan jove i tan talent, ja no només d'Artés sinó de comarca, no sé, la feina que fa el Manresa Teatre Musical és increïble i realment d'admirar, perquè allò semblava, mai millor dit, Broadway. I m'hagués agradat molt que pugui veure el Ferran allà, però tinc la
certesa que el podré veure en molts altres escenaris, per tant, no em preocupa.
Sí, segur. Ah, mira, a l'Albert, a part d'agradar-li molt l'esport, també, quan hi ha musicals, ell a veure
sempre,
musicals.
Sempre. I ha sigut un músic frustrat, sempre ho dic. Sí, sí. Jo quan era més jove que tu, jo volia ser músic. Jo volia ser músic, la música sempre m'ha encantat. Veig una orquestra o un musical i jo em quedo amb la boca oberta, és que m'agrada molt. Aquella època els meus pares em van dir que això no, perquè això era un món molt bohèmio i que no, 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 i que no. Llavors els fills creiem els pares, per bé o per malament. Però jo sempre més la música l'he portat a dintre. I tu, veig que tu, des de casa teva, ja hi ha hagut un món de música, sí. d'artistes. Pues val la pena, val la pena, t'ho he dit abans, val la pena que ho aprofitis, perquè el món dels artistes, dels cantants i tal, el que t'has de posar al costat d'un bon manager que et sàpiga portar un bon puesto, perquè aquesta és la base. Perquè vull dir, pot ser molt bon músic, molt bon cantant, molt bon el que sigui, però si no hi ha un bon manager al costat que et sàpiga portar al puesto, esclar, és un món que hi ha molta competència.
Sí, és, bueno, és complicat. Jo ara tot just amb el tema de la música m'ho vaig fent tot jo i quan estigui ja una mica més encarrilat miraré com què he de fer llavors, però sí, bueno, és un món complicat. També això que ara deies dels pares, penso que és una cosa molt important, que clar, jo des de petit els meus pares ja els deia que volia ser actor. També jo crec que per ells era una mica com quan dius, papa, jo de gran vull ser astronauta, i diuen, bueno, ja creixeràs i ja em diràs, ja veuràs què vols ser. I arribava un moment que jo anava creixent i seguia dient això, menys quan tenia 9 anys, que em va donar una època per dir vull ser cuiner, i de cop ma mare em va dir, hòstia, pues si vols ser cuiner, algun dia mentre fem el sopar o això, pues vine tu també i cuiner. I dic, ui, no, quina mandra, és igual, ja em quedo sent actor. I realment, ja quan estava a l'ESO vaig parlar amb ell seriosament de dir, és que jo vull seguir sent això, o sigui, si no, no sé... que vull, o sigui, podria triar una altra carrera si us quedeu més tranquils, però jo no em sentiria, bueno, no és el que voldria fer, ho faria per vosaltres i llavors jo buscaria la manera d'estudiar el meu. I vaig tenir la sort que sempre m'han apoyat molt en aquest aspecte i els meus pares sempre són els fans número 1 allà a l'Spotify de les cançons, sempre quan surt el rap, sempre Ferran Soler els hi surt primer, allà ells són els fans número 1, llavors m'apoyen molt també i això ajuda també que jo em pugui seguir desenvolupant com a actor i com a músic.
Això val la pena, vull dir, ja que has arribat i has pogut actuar en uns teatres de primera línia aquí a Catalunya, val la pena que aprofitis total, perquè el món teu jo penso que és complicat, perquè arribar a triomfar dalt jo penso que hi ha d'haver molts cops de colze, crec jo, eh?
Ara parlarem de l'aranya. Agustí, que em sembla que li volies demanar alguna cosa.
No, jo una mica de dir que aprofiti el moment, no? O sigui, una persona jove que, com una mica amb la línia que deia ella, que pugui arribar, no?, a tindre aquesta experiència després, no?, amb les ganes de que puguis acabar, no?, fent molts... Hi ha molts nivells, no?, molta tele, no?, al final és molt important, no?, no sé si et planteges només teatre o televisió, tot el que pugui venir, no?, vull dir, explorar tot i aprofitar aquesta experiència que al final no saps mai, no?, amb els cops de colze que dèieu, aquests moments aprofitar-los, i que tant de bo, no?, d'aquí molts anys ens puguis, no?, anar venent comarca per tot arreu, no?, on vaiguis, però bueno, aprofitar, penso que és un moment important en aquest cas, no?
I al Poble Nou com hi arribes, al Teatre del Poble Nou?
Jo al Poble Nou hi vaig arribar perquè el Jordi Gené, que és el director que sempre he tingut allà a Manresa, necessitaven fer el Mikado i necessitaven algú que fes de Nanki Poo, i em va enviar un missatge i em va dir, ei, voldries fer de Nanki Poo? I jo vaig dir, som-hi. I llavors va ser la primera obra que vaig fer al Poble Nou i va ser molt xulo. No havia actuat mai allà, havia anat a veure obres i sempre, clar, al ser tan a prop dius, uau, és com totalment diferent, però no havia actuat mai com tan a prop de la gent. També era molt divertit perquè a l'obra hi havia dos o tres cops que jo queia al terra expressament, i hi havia un cop que jo queia a primera fila i sempre notaves com que algú et volia ajudar, algú que, ai, s'ha fet mal, no sé què. Clar, els descens perquè el tens allà. Si, per exemple, quan estàvem actuant aquí al Cursal amb els nois dels diaris, hi ha un moment que ens tiren també, que si jo caic a terra, a no ser que sembli que m'hagi trencat alguna cosa, no sents cap reacció, però clar, al ser tan a prop dius, hòstia, s'haurà fet mal, i va ser una experiència molt xula. I després vaig fer La filla del mar també, que em van dir que tenien un paper petit, I com que era l'octubre vaig dir...
Això, el nostre radioteatre.
Vaig fer el nostre radioteatre. Sí, sí, em va dir, és un personatge petit i és a l'octubre. I dic, jo fins al desembre...
Del Mollera o...
Del Mollera.
Sí, sí. Sí, molt bé.
Totes les cançons que fas i actues i tal, sempre ho fas en català o també entres en cançons en castellà o...
Jo les cançons que composo en faig en català i en faig en anglès. Molts cops em pregunten... Ah, doncs llavors se't dona molt bé l'anglès. No, només és que jo escolto molta música en anglès i m'agrada molt sonorament com és. També ara estic preparant un nou àlbum que és tot en anglès perquè vaig començar a fer una història, tenia ja tres cançons composades en anglès i vaig dir, bueno, doncs fem-lo tot en anglès i ja està. I me n'adono que al ser una llengua que no és la meva llengua materna, dic... Em separo una mica sentimentalment potser de la cançó i puc escriure coses que si fos en català buscaria de fer-ho d'una manera més poètica perquè dic, ui, que directe això, ui, que... Em sento menys despullat amb aquest aspecte, però m'agrada composar en català i en anglès. I en castellà no he composat mai perquè no m'ha vingut cap lletra en castellà per composar, però si no, segurament també, o sigui, estic obert en composar amb els idiomes que sé, llavors.
I tu ets habitual consumidor de teatre musical, de teatre, vas molt a veure'n?
A mi m'agradaria anar a veure'n més, perquè sí que és veritat que faig, bueno, ara perquè estic al Nacional i llavors he hagut de deixar totes les altres coses que feia, però sóc molt d'estar fent mil coses a la vegada, llavors mai tinc temps, o quan tinc temps estic cansat, o el cap de setmana he d'anar a fer una funció no sé on, o tinc un assaig, llavors veig menys teatre del que m'agradaria, però llavors sí que intento mantenir-me informat també del que està passant, i les obres que no pugui veure a Barcelona o això, obres de Broadway o tal, també doncs veure-les ni que sigui amb els vídeos de YouTube de que algú l'ha gravat així de manera il·legal i es veu fatal, però veure una mica de què van o escoltar-me les cançons i intentar saber de què va la història. Però sí que m'agradaria anar més a teatre, i ara sí que és veritat que vaig tenir un temps que, com que m'he hagut de mudar a Barcelona pels estudis i la feina, podia anar una mica més a teatre, i ara quan fan les obres és quan jo també les estic fent, per tant ara estic una mica...
Per què estàs estudiant ara?
Teatre musical.
A Barcelona?
Sí, jo estic fent la carrera a Eòlia. Uh-huh. Estic fent allà el grau superior de teatre musical, estic a tercer, i estic al Nacional perquè quan jo estava primer vaig conèixer una professora que...
Això ens vas d'explicar, aquesta aventura d'estar al Nacional, perquè de cop i volta veiem un artesenc al Teatre Nacional, diem, carai, i amb un Guimarà, més a més, que aquí n'hem estat parlant, tot l'any passat vam estar parlant de l'any Guimarà. Com va anar això?
Tot va començar que, bueno, jo em vaig presentar les proves d'Eòlia el primer any per entrar a la carrera i no...
Has de fer una prova primer.
Sí, hi ha unes proves d'accés perquè només entren 36 persones. Llavors, també, per exemple, a l'Institut del Teatre hi ha unes altres proves d'accés i no sé quants entren a l'Institut, potser menys, perquè sí que els divideixen ja. I crec que ens vam presentar unes 100 persones i d'aquests 36 jo no vaig entrar el primer any, però em van dir que pel nivell que tenia i això, si volia, podia fer lliure, que no és la carrera, però és com un grau superior que tenen ells i això. I vaig començar fent primer allà amb la idea de tornar-m'hi a presentar i així també conèixer una mica com treballaven allà, que em coneguessin, i llavors el segon any em vaig presentar i vaig entrar. I quan estava primer a Veu i Dicció vaig tenir una professora que es diu Berta Giraut, que també està a l'Aranya, i res, ens vam conèixer, ens va fer classes, ens vam portar molt bé i fins aquí. I llavors quan estava segon me la vaig trobar un dia i em va dir, t'he de dir una cosa. I jo, què passa? I es queda així, em diu, no, perdó, no et puc dir res, és que l'anava a liar, res, oblida-te'n. Jo pensant, Berta, però no em pots deixar així, total, que al cap de dues setmanes em truquen i em diuen, hola, truquem del Teatre Nacional. I jo, ah? I em diuen, saps per què et truco, oi? I jo, no. I llavors em van dir això, que si volia anar a fer un càsting per una obra que farien a partir del 30 de desembre, i em van dir ja les dates, perquè llavors es faria la gira, i em van dir totes... com el temps que tindria ocupat, i em van dir, tens lliure? I jo, sí, tot lliure, tot, jo puc, ja ho gestionarem, si no. I res, llavors vaig anar a fer la prova, i aquella mateixa tarda em van trucar i em van dir, doncs bueno, ens veiem al desembre.
Però ja t'havies estudiat el paper, ja sabies què havies de dir, o...?
Em vaig haver de preparar un càsting, que va ser un tros del personatge, que és en un moment que estem en un sopar i recita un poema, i fa el que pot el nen recitant el poema, i llavors em vaig haver jo de portar-me un monòleg que tingués jo, i just n'estava treballant una classe i vaig dir, A més estàvem fent Mikado en aquell moment i va ser com, estem estrenant Mikado aquesta setmana. Vaig tenir un concert d'Arteslo de Casa d'Arrels el cap de setmana anterior i jo estava com, no em puc aprendre més coses. Vaig agafar aquell monòleg i vaig dir, que l'hem treballat a classe, doncs vinga. I vaig dir això, i mira, em van agafar.
Que guai, no?
Sí, sí.
Llavors tu el primer dia que vas assajar et trobes allà tota una sèrie de gent professionals i dius, no, què faig jo aquí?
Clar, jo el 29 de maig, que va ser quan van ensenyar la nova temporada del TNC i el que es faria, va ser per primer cop quan vaig poder veure amb qui actuaria, perquè només sabia que actuaria amb la Berta, amb aquesta professora, i vaig estar flipant amb el repartiment, jo pensant, jo què sé, per exemple, hi havia l'Albert Auseller, que jo l'havia vist al Club Super 3 fent de Flusky quan jo era petit, i dius, hòstia, com pot ser això? I quan vaig començar a mirar el repartiment i tot el que havien fet, dius, bueno, som-hi, no?
No, però això val la pena que en treguis profit d'això, això és sí. Un pas importantíssim.
No, i a més són tots, o sigui, són tots persones increïbles, i des del primer dia, jo el primer dia estava cagadíssim i jo li vaig dir, Berta, jo aniré del teu bracet i anirem junts. I vam arribar allà i jo què sé, anàvem amb la Berta i em anava presentant, mira la Mary allà, què tal, ai, seràs el meu fill, ai, mira, els dos tenim el cabell arrissat, no sé què, és ben bé que ens assemblem, no sé quantos. I ja hi va haver com molt... També és veritat que el Jordi Prat i Coll sempre es veu que aconsegueix, que és el director, sempre aconsegueix que tota la gent que participi a la seva obra siguin una mica com una família, que tots es portin bé, que no hi hagi mals entesos, i llavors la primera setmana sempre intenta fer pinya i no sé, és molt guai perquè és això, tots són gent que han treballat molt, que estan treballant molt, que en saben molt d'això, i a més són molt bones persones, llavors sempre si necessites alguna cosa, si tens dubtes, si estàs malament, sempre estan allà, i llavors és molt xulo realment.
Jo crec que al final això t'ha de servir també per conèixer gent del sector, que és una mica el que comentàvem abans, és a dir, són sectors en què, ens agradi o no, conèixer gent és qui el que et porta, no?, a un pas més, i en aquest cas doncs ha sigut així, perquè una professora t'ha portat a fer un càsting, i el càsting t'ha anat bé, i aquí coneixeràs més gent i anar ampliant el rang, ampliant la base de persones, i llavors és empapar-te tot el que puguis i estir a... Jo també ahir justament sapient doncs, que venia, mirava el càsting i per noms a vegades costa, però després busques el nom al Google. Google i dius, l'he vist a la tele i dic, ostres, i el Ferran, però clar, també és el bo del teatre, no? que hi ha tants papers que no pot ser tot experiència, no? Perquè doncs, hi ha la persona jove, hi ha la persona gran, hi ha la persona adulta, etc. Per tant, doncs...
És la grandesa del teatre.
I que tots, en el fons, han començat en algun moment, també. Ah. Ho parlàvem molt amb la Berta el segon dia, perquè, clar, jo li vaig dir, buah, jo em sento que no he ni acabat la carrera. Normalment, jo què sé, si tu vols ser jutge, doncs has d'acabar la carrera de dret i un cop tens la titulació podràs començar a buscar feina o podràs... Però jo estic a tercer, jo estic estudiant encara. I llavors et sents una mica impostor de jo no hauria d'estar aquí, com a mínim potser hauria d'acabar la carrera, perquè si no és com... I bueno, ella em va explicar que li havia passat una mica una situació similar, de que quan ella estava a tercer va començar a fer una obra al Teatre Nacional i diu, i em passava una mica igual. Llavors dius, clar, en el fons tots han hagut de començar per algun lloc, doncs mira, no he ni acabat la carrera i ja tinc aquesta oportunitat, doncs aprofitar-la al màxim, empapar-me al màxim d'això i a treballar molt i a veure.
Al final, qui no ha vist una obra on hi ha un nen menor d'edat o una sèrie de televisió que en algun moment, doncs, aquests evidentment no han començat a estudiar i no saben què volen ser de grans, que llavors potser els hi canvia. Però clar, també hi és aquest paper.
Estem parlant d'un noi que està estudiant a la vida real, però que t'enfrontes amb un teatre nacional, que això estem parlant d'un dels teatres més importants de Catalunya, i que, a més, actues amb una gent que ja són professionals i amb una obra que s'ha fet molt poc, perquè l'Aranya de Guimarà és una de les obres més poc representades, sí. I que, a més, el director li ha volgut donar un tomb. Per tant, tot plegat ha de ser, ostres, que has de ser molt valent, vull dir.
Bueno, sí, també és veritat que estàs... O sigui, estic molt ben acompanyat amb el
sí,
grup.
Sí, però
llavors,
quan actues ets tu, deixa d'estar amb punyetes, que el director t'ho ha de dir a tu, t'ho ha de comentar...
Sí.
final estàs tu sol.
No, la dificultat suposa de compaginar, no? Estàs amb professionals que potser només fan aquella obra, no ho sé, el desconec, però segurament algú potser només fa aquella obra, i tu tens el cap allà, però quan surts, no? A classe, m'he de preparar, la galés una mica, m'he de preparar, no?, alguna sessió que has de fer, estàs pensant en el teu disc, i bueno, que et situen en un escenari amb persones que estan a un altre nivell, però perquè es dediquen a un altre, es dediquen allò exclusivament, no? En canvi tu, l'exigència, no dic que sigui la mateixa, però un cop el públic ha pagat una entrada, pot ser exigent igualment, no?, amb el protagonista com amb els altres que actueu, per tant tens un nivell d'exigència igual que els altres que són professionals 100%, no? Llavors, no, una mica la pressió aquí també, no sé si la notes, bueno, no, però també hi ha de ser, no?, indirectament. Sí, és com si surts a jugar al camp del Barça, no?, i tens allà els grans cas, però tu estàs jugant amb ells, no? Clar. I el públic et mira igual, no? Si t'equivoques també et diran, no?, t'has equivocat, no? Vull dir que, bueno, no?, el nivell, no?, la diferència de nivell que potser hi ha amb el que és professional totalment, amb els que sortiu i no ho sou, no?, quan l'obra és professional del tot, no? Bueno, no sé, una mica...
També és veritat que és... Bueno, és divertit perquè... Clar, fem fins al diumenge, llavors dilluns i dimarts és festiu per ells. I clar, sempre diuen, bon cap de setmana. I jo penso, cabrons, que jo demà em llevo a les 7 del matí per anar a classe. Sempre em diuen, aquest cap de setmana descansaràs? I jo, dilluns i dimarts tinc classe. Hòstia, és veritat. Bueno, que vagi bé.
Però avui sí, avui has descansat.
Sí, avui he anat a la primera classe i llavors ja he marxat. Però sí que he anat una mica perquè dic, si no em sentia malament no anant a cap classe, dic, anem, ni que sigui una hora a la primera i llavors ja...
No, perquè a nivell d'estudi us ho... O sigui, us tenen alguna consideració els que esteu fent? Perquè potser no ets l'únic, sí. O sigui, no? No, una mica com els futbolistes d'ara, no? Que tan joves, bé, estan estudiant, i no sé si, no? A nivell d'estudis... No,
sí, sí que és veritat que ho tenen, o sigui, ho tenen bastant en compte perquè, en el fons, estàs estudiant el... o sigui, t'estan donant feina d'això, clar. I jo, per exemple, hi ha una cosa que són les pràctiques que es fan a final de cada semestre, que és que els que estudien direcció amb els que estudien... amb els que estudiem...
Interpretació,
gràcies, no em sortia. S'ajunten i han de fer una obra i dos directors han de dirigir-la o el que sigui. I clar, això sí que de cop els horaris et pot tocar un dia tens assaig al matí, un altre dia a la tarda, perquè això va segons pugueu tots. I llavors això jo, per exemple, vaig parlar amb ells i em van dir això t'ho convalidem. I llavors vaig tenir els matins de gener lliures, cosa que també em va anar molt bé per anar avançant feina de totes les altres coses. Clar. I sí que, per exemple, clar, jo els hi vaig dir, ostres, avui tindria això, i em diuen, ah, doncs no passa res, i jo aviso a la cap d'estudis, que és també la nostra tutora en aquest cas, i ja està. I llavors intenten buscar la manera que sigui més fàcil. També hi havia una noia, crec, que estava fent el lliure per això, però que estava començant a treballar a Madrid, llavors era com no podia venir sempre, i també busquen la manera de que si tu vols seguir estudiant, doncs que puguis. Jo, en aquest cas,
jo penso que en el teu cas veig que és una persona que ho vius i que ho disfrutes, si tu t'agrada aquesta feina segur que triomfaràs, seguríssim, però s'ha d'agradar. Sí. Jo, que veig que tal com parla, ets una persona que ho vius i ho viuràs molt més, però segur que això t'obrirà les portes. Jo t'he preguntat una cosa, el tema de fer coses en castellà. Jo veig que actors catalans i presentadores de televisió que estan a Madrid, quasi totes són catalanes. Quasi tots són catalans. I els millors actors que hi ha a Madrid, són quasi el 80% són catalans. Si no mireu com fan una obra, i mira qui hi ha, els presentadors, 80% són catalans. Vull dir, jo el que t'he volgut dir abans, que no et tanquis només, que el català ho has de fer perquè al final és la nostra llengua i la nostra cultura, però no et vulguis tancar nosaltres, a Catalunya, perquè si tu vols guanyar la vida amb això, que penso que vols fer-ho, doncs no et tanquis mai a dir, no, jo vull fer-ho en català, no, perquè tots els cantants i artistes i presentadors, jo havia sentit comentaris que no volien de fer res en espanyol, i ara els veus començant pel Serrat, vull dir, i etc. Vull dir, doncs els veus que d'això han anat a les Espanyes per poder fer caixa. I si tu pots guanyar la vida, a part del català, que no has pas de deixar, al contrari, vull dir, no et tanquis, obre't. I dic d'experiència, que he voltat molt per la vida amb la meva feina i m'he hagut d'espavilar parlant alemany com he pogut i en anglès com he pogut, i anglès no gaire, però en italià sí que m'espavilava, vull dir, però és això, no tancar-te.
No, sí, bueno, més a més també crec que en el fons això que deies dels actors, hi ha, per exemple, un professor que ens deia l'any passat que molts actors de teatre musical que estan allà a Madrid, com per exemple podrien ser el Jan Buixaderas, que és un actor que,
sí.
que estava també a Manresa Teatre Musical,
la Gina Gonfaus,
tots ells són d'aquí, llavors també hi ha alguna cosa a Madrid de que els hi agrada, suposo, com ens formen aquí o com la manera de fer o de treballar, doncs els hi agrada, llavors bueno, ha estat guai, llavors jo no em tenc com més. A més també és veritat que allà sí que fan musicals durant mesos, no és allò, tens 4 setmanes, fas i desapareix, sinó que potser s'estan un any fent-ho i pots estar a la primera temporada i a la segona tornar-hi ser o marxar i tornar a la tercera. Llavors sí que a mi m'agradaria poder fer musicals i poder estar també com un llarg temps fent un mateix musical, ni que sigui per provar si m'agrada. Llavors, jo, totes les portes estan obertes.
I si em permet, no és només l'entusiasme, que també el talent.
Clar. I tant.
En aquest cas jo crec que n'hi ha un tros. Vull dir que...
Bueno, jo crec que també hi ha molta feina
i
darrere.
I dedicació.
Perquè
sí, però
has d'anar picant pedra.
Però una part també és... Evidentment, hi ha molta feina darrere, hi ha molt entusiasme, moltes ganes de ser-ho, però també hi ha una part de talent o de portar-ho dintre, que jo crec que en aquest que és el teu cas. Vull dir, ja ho veus quan una persona val per una cosa o per una altra, o, no? I a vegades hi ha nens que de petits ja els diuen que és bon actor o que és bon comerciant o és bon polític, a vegades amb algun, no? Llavors, jo crec que en aquest cas doncs, hi ha molt de talent i de fet, parlis amb qui parlis, amb tothom qui ha aparegut a la vida del Ferran Artés, tothom t'ho diu, des de la professora que va tenir a l'escola de música quan era petit, fins als que ha tingut a teatre, fins als seus companys, etc. Vull dir que
t'hi has de dedicar.
És algo que
ha acabat. Quina edat tens?
Jo ara en tinc 21.
Bueno, sí.
Al maig en faré 22.
És l'edat bona per arrencar-ho.
Sí, sí. Sí, per començar.
I tant.
Perquè vosaltres, o sigui, el juny veniu aquí a Manresa amb l'Aranya, sí. I continueu la gira?
No, s'acaba aquí.
S'acaba a Manresa.
Sí, nosaltres fins al 9 de març estem allà al Teatre Nacional i llavors començarem a fer gira, que també anirem a Vic, a l'Atlàntida, bueno, anirem a 17 teatres, diria, i llavors acabem aquí al Cursal, que em va fer gràcia també quan vaig veure que les últimes funcions eren aquí, dius, mira, acabes a prop de casa.
Sí, és el que passa, llavors canvia, perquè clar, cada teatre és diferent i les mides i tot plegat...
Sí, bueno, clar, estem acostumats que hem pogut assajar també abans de fer les funcions a la Sala Gran, tens molts dies d'assaig, vam tenir una setmana que era més tècnica i una segona setmana que ja pots anar fent més, habituar-te en l'espai i tal, i clar, de cop serà, bueno, avui el teatre és més gran, avui és més petit, avui tens més espai, avui menys.
Com és el teu personatge a l'obra?
El meu personatge és un xaval d'uns 15-16 anys que es diu Ramonet, que és fill de l'Emília, interpretada per la Mary Llanes, que és un dels 8 germans, dels 8 fills que té l'Emília, i és un xaval que és com molt apassionat per la vida, bueno, té molta energia, aquests típics nens que porten com un motor a dintre i van tot el dia tu, que a mi em recorda una mica l'energia que tenen els Golden Retrievers, els gossos, que són com tot bondat, tot llum, saps? Que tu els veus i dius, és que és maquíssim, saps? Que no et faria mai res. I llavors a la vegada té una obsessió amb Eurovision, li encanta, llavors està obsessionadíssim, perquè l'obra comença el 67 i està obsessionadíssim amb...
S'ha canviat d'època, això, diguem-ho.
Sí.
Que no és l'època en què ho va escriure.
No, l'original és del 1908 a Barcelona. Exacte. I el Praticoll ho ha portat a Girona el 1967 i 68, perquè del primer al segon acte passa un any. I clar, el primer acte està aficionat amb el Rafael i el que no s'importa i està vivint aquella cançó al màxim, i llavors l'any següent està amb la polèmica que hi va haver amb el La La La, que ho anava a cantar al Serrat, i al final va dir va dir que volia cantar un tros en català, i llavors Radio Televisió Espanyola va dir, bueno, pues, busquem una altra persona, i van guanyar Eurovisió aquell any, i també se li dona...
Amb la Maciel.
I també se li fa molta broma d'això, que ell pensa que Eurovisió en guanyarà, i hi ha un moment, per exemple, que la Pilar, un altre personatge, li diu, Espanya no guanyarà mai Eurovisió, quan és l'any que van guanyar Eurovisió. I és, bueno, és això, és un noi que és tot bondat, és apassionat, té com un motor intern, està tot el dia, ell té una ràbia interna, ell està tot el dia, xucutun, 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 xucutun. Llavors, a vegades et lleves, estàs cansat i dius, bueno, agafem una mica de calma, perquè si no després no...
No l'acabarem, l'hora.
No l'acabarem.
Déu-n'hi-do.
Sí. Jo he preguntat una pregunta concretament. El món que es viviu vosaltres amb quan artistes i tal, quan parlen de Manresa del Cursal, què es parla? Quin concepte hi ha de Manresa i el Cursal?
Jo amb la gent que he parlat i això diuen que, o sigui, van dir que Manresa era un teatre molt xulo, perquè bueno, vam parlar de que jo era de Manresa i que faríem la gira, que acabaríem la gira allà, no sé què, i em van dir que era un teatre molt guai, i que l'altre dia, per exemple, parlava amb el Roger, que és el que s'encarrega de la producció, i em va dir que és molt guai perquè a Manresa ja directament sempre els hi diuen que vinguem dos dies, perquè normalment als altres llocs fem una funció només i anem o divendres o diumenge, perquè llavors el dissabte porten tot el material d'un teatre a un altre, i al Cursal sempre els hi demanen dos funcions i a vegades les omplen totes, perquè és com que, o bueno, ja quan van sortir les entrades d'aquí al Cursal, els meus pares van dir com, bueno, ja ens ho mirarem, i de cop van entrar el tercer dia i van dir, comprem ja entrades, que està quasi bé, tota la part de platea ja està quasi bé plena, per tant, afanyem-nos, que si no, no ho podrem veure. I això, i diuen que és un teatre molt guai, que la gent és com molt, que li agrada molt la gent al teatre d'aquí, com que venen molt i són com molt apassionats al públic. I sí que és veritat que quan vaig estar ara, clar, vaig fer tres obres diferents aquí al Cursal, una a la sala petita i dos a la sala gran, que una, bueno, va ser el Mikado, que era així com versió també sala més petita, com el Poble Nou, i realment és un públic que va a favor des del minut zero, i que estan allà a tope.
Sí, això és veritat. Pensem que el mes de novembre es farà el Mamma Mia 7 funcions i queden, no arriben a les 1.000 entrades.
Sí, sí.
O sigui que la gent s'hi aboca. Jo crec que es podrà tornar a veure ara el dia de la llum, el divendres, el documental La força de la gent. En aquest any fa 18 anys al Teatre Cursal, i realment és la força de la gent el que ho ha tirat endavant i ha empenyut. Per cert, ara que dic la llum, penso en el Llumet, que és la mascota del bàsquet, que ha guanyat el concurs de mascotes.
Hombre,
enhorabona.
Oh, ho han guanyat.
Eh?
No, que alguna cosa sí que hem guanyat,
sí.
És pel Barça.
Exacte. I que realment el Cursal, la feina que han fet sempre és increïble, i jo, excepte el dia del Mikado que vaig venir, que ho vam voler fer amb una versió reduïda, i una altra vegada amb la Rosa Maria Cerdà, que també volia versió reduïda, però el Cursal sempre el veig ple.
Sí,
sempre.
Quan vam anar a fer ara els nois del diari, jo era, no eren les últimes funcions que feia, però eren ja de les últimes, allò que sabia que cap de setmana és el penúltim i el següent ja és l'últim, i clar, ja estàs allò amb les emocions més, és l'últim cop que ho fa, dels últims cops que ho fas, i de cop estava la platea plena, a dalt també hi havia gent, i me'n recordo que de cop es van aixecar, i va ser com el primer cop que en una obra veia que el públic s'aixequés i es van ficar tots drets, i estàvem amb la meva companya, amb la Lia Gratacós, agafats, i jo aguantant-me les llàgrimes, agafant-la amb ella, en plan, no ploris, no ploris, però perquè estaven realment, o sigui, notaves que els havia agradat, que els havia mogut, i és això, és un públic que des del principi estan molt, molt a tope, que sí que a vegades allà, quan estem allà al TNC, clar, venen entre 600, 700 persones cada dia, que dius, uf, i a vegades sí. Hi ha dies que estàs patint més, en plan, riuran o no riuran, i sempre per sort acaben venint amb tu cap a la comèdia i els acabes portant a la història, però al principi sempre hi ha el moment aquest de que pateixes una mica, no sé què, i vas veient que es van, a vegades veus que ja comencen a full i a vegades veus que van arrencant i tal.
Avui de Barcelona però... és difícil, eh?
Sí, bueno, depèn del públic, però sí que és veritat que aquí Manresa comences i a la primera broma ja estan com si haguessis dit la cosa més increïble del món.
T'ho dic perquè
estan...
el Mamma Mia, justament, l'he vist a Madrid i l'he vist a Barcelona, i quina diferència, perquè el públic de Madrid s'entrega a la primera de canvi, i a Barcelona són més serios, más puestos, que diuen en castellà. Escolta, com va ser l'estrena?
Va ser...
Què senties? Perquè, clar, ostres, el Nacional estrena, tothom nerviós, esclar.
Sí, sí que és veritat que abans vam fer prèvies en públic, i el dimarts, el dijous era l'estrena, el dimarts de cop ens van venir ja 600 persones, i ho parlàvem amb un company, amb el Jan, que ja va ser una mica com... Et treus ja una mica els nervis de l'estrena, perquè dius, bueno, és que ja ho han vist 600 persones, jo ja em sento com estrenat. Però sí que és veritat que el dijous anava bastant tranquil, vaig arribar allà, de cop comences a veure els nervis de és l'estrena, tu et comences a posar també nerviós, però va ser molt xulo, o sigui, el públic anava molt a favor de l'obra, i fins i tot ens van aplaudir a moments que no ens ho esperàvem. Hi ha un moment que és quan recito el poema, que després al final aplaudeixen els de la casa i seguim i llavors em diu, va, vés a que et donguin algun dineret, no sé què, i de cop es van posar a aplaudir. Jo me'n recordo que, clar, estava d'esquena al públic i jo m'estava mirant a la Mary en plan, estan rient, en plan, estan aplaudint, com si estaven tan dintre de l'obra que estaven aplaudint com si fossin part d'aquella família. I això em va semblar molt xulo, però va ser un moment increïble.
I una obra, a més, no sé, li han donat un canvi que la fan molt feminista, que això també està molt bé, aquest toc, que és molt interessant. Escolta, Ferran, molts d'èxits. Espero que quan siguis un actor consagrat ens vinguis a veure també aquí a Canal Taronja, eh?
Gràcies per convidar-me i espero poder tornar.
Espero que sí. Agustí, Enric, content avui.
Avui sí.
Orgull de poble.
Venir sempre em fa content.
Bueno, i avui amb el Ferran, orgull de poble, eh?
Evidentment, sempre.
I tant que sí. Albert, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i, esclar, demà hi tornarem perquè tenim més temes per tractar i debatre amb tots vosaltres. Demà hem de parlar de les festes de la llum i hem de parlar dels administradors, que és el Club Atlètic Manresa, però això serà demà dimarts. Avui us deixem, que tingueu un molt bon dilluns. Adéu-siau.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Sí.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.